Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ara, a una ullada a la ment, coneixerem la diferència entre caràcter i temperament. Des de Domenys Ràdio, com sempre, amb el Jordi Llong i la Lourdes Meronyo.
Doncs així és, Sílvia. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica ja el nostre coach de capçalera, el Jordi Llong. Molt bon dia, Jordi. Com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, bé, molt bé, molt bé, molt bé.
A punt de Setmana Santa, també.
Sí, sí. A més, és que això espanta, eh? Dona, entre tu i jo, dona hasta una mica de vèrtic.
Sí,
bueno, perquè,
sí.
Perquè acabem Nadal i estem a Setmana Santa. D'aquí 4 dies vacances d'estiu.
Sí.
I mentrestant, la vida
passa.
Com deia aquell, és allò que passa mentre estem molt ocupats fent altres coses. Eh?
Totalment.
I ens va passant per sobre. Però sí, 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 d'aquí 4 dies ja Setmana Santa, ja. I vinga, i fot-li.
I avui comentava la Sílvia que el que ens parlaràs és aquesta diferència o quins trets característics té caràcter i temperament.
Mm. Ah, efectivament, sí, sí, sí.
Jo pensava que
sí,
era el mateix.
No, molta gent. I moltes vegades ho confonem, no? I ara us ho explicaré, les diferències. Però és molt important, perquè si tu et vols arribar a conèixer tu mateix per convertir-te en el teu propi referent, per ser algú amb qui pots confiar en tu mateix, és a dir, que tens les idees clares, etc, que és una mica el que ens porta el cordó umbilical de tot el seguit de programes que estem fent, és molt important diferenciar què puc fer, què puc canviar i què no puc canviar. Sí?
Mm-hmm.
Diu que Sant Agustí deia, no? Senyor, dona'm
força.
Paciència per suportar tot allò que no puc canviar, força per canviar-ho, però sobretot sabidoria per distingir entre ambes coses, perquè a vegades vull canviar allò que no puc canviar, no? Bueno,
mm-hmm.
Doncs, aquí anem a posar una mica de llum, com diria un radiofònic conegut, llum a la foscor.
Oh, tremendo.
El nostre amic de Crims, eh?
Totalment.
Vale, doncs, mira, jo si vols començo explicant-te una mica què és cada cosa, sí?
Sí?
Perquè aprenguem ja a diferenciar. Eh?
Sí.
Si parlem del temperament, el podríem definir, aviam, com la base innata de la nostra personalitat. I ve determinada per la genètica i la biologia. És a dir, és algo amb el que naixem. Per tant, per començar, podríem dir que el temperament és allò amb el que naixem i el caràcter allò amb què ens formem, amb què ens transformem durant la vida depenent del que anem trobant.
Mm-hmm.
Val? Per tant, ja hi ha una diferència brutal. Tu neixes amb el temperament, ve determinat per una genètica i una biològica, vale? Per una biologia, perdó, que moltes vegades no té que ser necessari el teu pare o teva mare, eh? Pot ser un tiet, pot ser un avi, que genèticament et transmet. Ens trobem amb moltes persones i, ostres, aquí s'assemblen el pare i la mare. En canvi, és igual que l'avi. Bueno, és que la genètica de vegades fa salts i es reprodueix amb un net o amb dues generacions o amb tres. Sí?
Uh-huh.
Per tant, això és una mica el temperament i es manifesta ja des de la infància. Eh? Permaneix pràcticament estable durant la vida,
sí.
Té matisos. És a dir, no vol dir que no es pugui maquillar. És a dir, no. Però és molt difícil, de veritat. Eh? El temperament es porta a dins. Tu el pots maquillar, el pots repintar, etc, per l'experiència de l'entorn, etc, però ho portes. Hi ha diverses classificacions de temperament. Si ens anéssim a les de sempre, Hipòcrates i Galeno,
mm-hmm.
que eren els que els van començar a definir i van dividir en grups, van parlar de 4 tipus, ¿vale? El que deien el colèric, sanguíneo, melancòlic o flemàtico. Que el flemàtico és aquell que sembla que mai passa res.
Mm-hmm.
Es fa allà i, hòstia, això solem dir que no té sang aquest a dins de la vena, o què? Sí? Bé,
aquest seria el flemàtic.
Sí, el flemàtic és aquest, que dius, saps, no t'hi has trobat moltes vegades, gent que s'exalta per res i gent que no s'exalta mai. Sí. Que dius, hòstia, no, d'aquests que treuen una mica de bulleguera, que dius, no, aquest home o aquesta dona no té sang, no té... Bueno, però això és temperament, eh? Això és de temperament.
Això és el temperament.
No és un caràcter, eh? Uh-huh. Sí, senyor. Sí? I el colèric, que també n'hi ha molts, també n'hi ha conegut molts, no? Ostres, per qualsevol cosa s'encenen... Són allò que en dèiem abans sempre cua de palla, eh? Que, tenen una arrencada que sembla que van a matar algú i llavors ja se'ls hi calma, va, eh? Sí. Això és que sí que podem dir. De vegades diem quin mal caràcter que té i no és exacte, és un mal temperament, és un o bon temperament, és igual, és un temperament que ell ja ha heredat, perquè moltes vegades diuen sí, fa igual que el seu pare. O igual que, bueno, si ho fa malament, normalment dieu com el pare, sempre, eh? Sí. Val? Això seria el temperament, que té una enorme influència en el que és les nostres emocions. El temperament afecta les nostres emocions sempre. És a dir, jo puc ser molt emotiu, enamorar-me locurament, amb locura, etc, 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 o puc ser apàtic, o res m'afecta, etc, etc, i això és fruit d'una genètica que hi ha heredat que afecta el meu temperament. Eh? Mm-hmm. En canvi, una vegada naixem, què comencem a fer, Lourdes? A conformar el nostre caràcter. Mm-hmm. El temperament ja el portem, però una vegada naixem, comencem a crear, a construir, a dissenyar el nostre caràcter. I això dependrà de l'entorn, de les companyies, de les circumstàncies, de lo que ens passi a la vida. I el caràcter sí que és molt canviant, eh? Va canviant. Es va adaptant a una mica a lo que et passa a la vida. És a dir, si et passen coses dolentes, acabes tenint un caràcter com Quintina d'Amargao, eh? Mm-hmm. I si et passen coses bones, doncs un caràcter bo, agressiu, tal, qual, i també depèn molt de les companyies, etc, etc. Però el podríem definir com un conjunt de rasgos psicològics i emocionals que defineix com la persona pensa, se sent i actua. Eh? Recordeu que abans dèiem que és una part innata de la nostra personalitat, determinada per la genètica, i ara el que estem dient és que és un conjunt de rasgos que es van canviant durant el temps basats en el que et va passant i que defineixen una mica doncs, com tu penses, sents i actues.
També,
i ara jo et dic...
Perdona, digue'm, també carinyo. Tindria a veure amb l'edat?
Clar. El caràcter té molt a veure amb l'edat, molt. Per què? Perquè anem aprenent. Som com màquines, també n'hem parlat del nostre cervell moltes vegades. El cervell aprèn de l'encert, de l'error, etc, etc, etc. I això va moltejant el nostre caràcter. Sí? Uh-huh. En canvi, per molta edat que tenim, hi ha una part que és el nostre temperament. Mira, jo si em pogués definir amb algun dels que estem, dels que t'he dit, no? Quan estava dient, pensava, jo, per exemple, amb el colèric, i m'haig de confessar, m'hi puc assimilar, perquè allò, quan algú em surt malament o m'enfado, ostres, tinc com una ramca de ràbia que de seguida se'm passa, però soc colèric. Mm-hmm. És molt probable que em pogués definir així. Et deia que el temperament no canvia, però es pot modelar, sí. Per què? Perquè un dia, doncs, parlant amb la meva companya de vida, la meva dona, em deia, és que ara ja no és com abans que t'ensenies tant, però està allà, saps? Perquè l'edat et va moldejant. Canvi el caràcter, tu pots anar canviant, efectivament, tu canvies amb l'edat, tu canvies. Per què? Perquè aprens coses, perquè et barreges amb altra gent, saps el que dius? L'educació que tu vas rebent, també, depèn dels pares, et van creant un caràcter o un altre. Per tant, sí, efectivament, no? T'ho has donat amb el clau. I ara et diria, quanta gent coneixem, no? Quan definim temperament, segur que ens venen persones amb les que diem, bom, això és aquesta, no? Uh-huh. I a la que definim caràcter, si ho portem contra persones que coneixem, segur que ja som més, ara ja tenim més facilitat per distingir-ho, no?
Clar.
Per diferenciar-ho, per veure-ho reflexat amb altres persones. Uh-huh. I per això és tan important, perquè si tu vols millorar, hi han coses que no vol dir que t'hagis de resignar, però que saps que són innates en tu i l'únic que pots és maquillar-les, sí? Uh-huh. És a dir, si jo em vol agafar un atac de ràbia, sé que m'hauré d'aguantar, però a dintre m'estarà bullint igual.
Clar.
En canvi, el caràcter m'ha fet que hi haguessin coses, doncs no sé, que una mica et deixi de trucar, doncs t'afecta menys, perquè ja has viscut i ja saps què va, sí o no? No sé si m'explico, estic intentant buscar exemptes, no?
Clar.
I per això és veritat que sempre diem que el tal com es desenvolupa el caràcter, és un procés continu que implica autoconeixement, també podríem parlar d'autocontrol i d'aprenentatge constant. Efectivament, t'ho has donat molt clau. Mm-hmm. Tot això, al final, suma i és edat. Molt temps vas canviant depenent de què et trobes.
Clar, aquí jo entenc que és molt important, seguint el fil, no? Autoconeixes també per saber quines coses t'afecten més o menys.
Ah, efectivament.
O relativitzes, no?
I és part de la felicitat, companya. Per això estem parlant tant de... Sí o no? Perquè és que... Fins ara parlàvem amb un grup d'amics, ostres, quan eres jove, no? I t'enamoraves, i no sortia bé, i aquells drames que hi havia després de l'estiu, no? Que sobre també et foties. Sí o no? Sí. Que tots ens hem passat, perquè a sobre ens fotíem una música superromàntica, però encara...
Plorar més.
Sí, revolcar-se més amb el dolor, Bueno, però tot això, la vida vas canviant, ho vas relativitzant. Quan una cosa no et surt bé, dius, ostres, tu, jolín, quina mala pata, no m'ha sortit bé. Bueno, vinga, tornem-hi.
No passa res.
Per què? Perquè perquè l'edat et va fent, no? I això forja un caràcter, no?
Sí.
I també té molt que veure els hàbits, per forjar un caràcter. Al final, també n'hem parlat molt dels hàbits, si recordes.
Sí.
Crear bons hàbits, etcètera, forja un caràcter constructiu, un caràcter positiu, un caràcter que és capaç de superar-se, etcètera. També hi ha gent, perquè no és tot com ho estem explicant, hi ha gent que té un caràcter que acaba sent autodestructiu.
Sí?
Per què? Perquè tot em surt malament, quina mala sort que tinc, tots els nòvios o nòvies que tinc em deixen, etcètera, 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 i vas formant un caràcter que és molt probable que et passi, que les coses segueixin sortint malament, perquè tu ja les enfoques des d'un punt de vista pessimista.
Clar.
I aquí el teu caràcter també té molt, 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 molt a veure.
Clar, al final és focalitzar, no? És a dir,
claro,
si tu penses que tot t'anirà malament, amb molta probabilitat significarà que sortirà malament.
Això es diu la profecia autocomplida, l'efecte Pigmalión, que això funciona així, psicologia. L'efecte Pigmalión significa que si tu creus que això et sortirà malament, t'acabarà sortint malament, perquè tu, sense donar-te'n compte, hi posaràs de la teva part perquè surti malament. I són aquells que sempre tenen mala sort, que tot surt malament. Bueno, la profecia autocomplida, és a dir, si tu vas repetint no podrà sortir, això no pot sortir bé, no sortirà bé. Segur.
Clar.
Segur.
Ho estàs cridant, no?, d'alguna manera.
Sí. Estàs creant una profecia que es complirà, perquè tu la vas repetint.
Clar.
L'efecte Pigmalión es tracta molt, perquè hi ha molta gent que el sofreix, de veritat ho dic, Gent que és incapaç de veure la part positiva i sempre et veu allò que pot sortir malament. Però és que hem d'entendre que de vegades el nostre cervell, les nostres idees, la nostra vida va cap allà on mirem. Et puc explicar una cosa molt ràpida?
Mira, jo
vaig fer unes pràctiques de cotxe on havien de salvar obstacles. Jo no sé si t'ho he explicat, això,
no.
Però si no ho repetirem. No. Bueno, i jo havies d'anar i t'ensenyaven a sortir de situacions complicades, sí?
Sí.
I havies de fer una curva, jo anava amb un altre company, on hi havia oli, el cotxe anava amb un Audi, començava a derrapar i t'anaves contra les valles de palla aquelles que posen, de protecció, i jo, hòstia, no hi havia manera de sortir. Total, que el monitor, que ja estava fort, perquè tothom ho havia fet bé, menys jo, ja va dir, mira, que jo pujo amb tu. I me'n recordo tota la vida que anàvem allà i anàvem molt, molt, molt de pressa, agafàvem la curva i el cotxe començava a anar-se i tu havies de controlar-lo. I el tio l'únic que va fer va agafar el cap, de veritat, no va tocar res, jo anava conduint, em va agafar el cap i em va dir, mira cap on vols anar, no cara pel perill, perquè el teu cervell et portarà cap al perill.
Clar.
Perquè tu miraves cap on anaves a xocar. I efectivament anaves cap allà.
Clar.
I a la que vaig poder mirar cap a la finestra i a veure cap a on havia d'anar, vaig ser capaç de fer les maniobres corretes per sortir. De veritat, allò per mi va ser una ensenyança de vida.
Buah.
Perquè vaig pensar, quantes vegades ens acabem estrellant perquè mirem allà on ens podem estrellar. No estem mirant la sortida de la rotonda. No estem mirant la part positiva del que estic fent. Estic pensant que em sortirà malament perquè tot m'ha anat sortint malament. Però és probable que tot m'estigui sortint malament perquè jo penso que sortirà malament, sí? Per tant, el nostre cervell, el nostre subconscient té un poder enorme, enorme. I per això el caràcter es forma d'una manera o d'una altra. Si jo, imagina't, tinc un caràcter, un temperament, no sé, dels que hem dit el colèric, vale? És igual. I tota la vida em fa enfadar sempre, el meu caràcter i el meu temperament s'alinearan i seré Don Quintín el Amargao, sí? Perquè em passaré la vida dient, oh, te'n recordes d'aquell que sortia, no me'n recordo, aquell que era com un ocell que sempre portava la càscara de huevo al cap?
Sí.
I que deia, no me'n recordo com es deia.
Oh, com es deia? Au.
Que ens hem fet vells.
No me quiere. Em ve a la memòria la sintonia.
Sí, me recordo perfecte d'ell, no? Que tot, oi, tot era trist, tot no me quiere, nadie me quiere, no? Bueno, pues hi ha gent així, hi ha gent. Tu em desconeixes i jo, per sort o per desgràcia, per la meva professió n'he conegut molts. Vull dir que, bueno, gent que es pensen que la vida, no?, que van caminant i que algú els ha marcat i que l'univers els hi tira merda amb ells i no els hi tira ningú més, saps? Que quan ells se'n van, l'univers no té altra feina que tirar-li merda amb ell, i no és veritat.
Era Calimero, he hagut de buscar-ho. He hagut de buscar-ho, perquè ja estava tota l'estona amb la sintonia al cap. El Calimero. Però allò és de... allò és de veure...
Tu tens tu tens un caràcter que les coses han de sortir bé per nassos, no? Perquè un altre hagués abandonat i tu dius, no, jo ho he buscat, no?
Clar, sí, busco solucions. Jo crec que sóc resolutiva.
Exactament. Sí, senyora.
Crec.
Efectivament. Però Calimero era l'expressió d'algú que ja neix amb un temperament trist, amb un temperament, pues, com abans hem dit, no? De flamàtic, melancòlic, una barreja dels dos, i a sobre va formant aquest caràcter que és autodestructiu, no? I al final es converteix en algú que és incapaç de veure mai el got mig ple, si sempre el veu mig buit.
Això es pot modificar?
Ens parlem d'anys,
Ostres, ha plogut, i ha escampat, mai millor dit. Però això de veure el got mig buit o mig ple,
sí,
es pot modificar?
Sí. El que passa és que si tu ja tens un temperament que ja et porta cap allà, i això, un missatge pels pares molt important, no ens conformem. Podem tenir fills que són així. Si ens posem a pensar, a la millor tots els que en tenim diversos, jo que en tinc tres ja, no?, que tinc el bon escollir, és probable que en tingui algun que té tendència, no?, allò a plorar amb facilitat, a dir que malament que em va tot, etcètera, no? Mm-hmm. Per tant, nosaltres que ja coneixem, que ja neixem aquest temperament i això no ho podré canviar, el que tinc que treballar és el seu caràcter, de fer un caràcter dur, un caràcter resistent, un caràcter lluitador, etcètera, m'explico? Per tant, clar que es pot canviar a través del caràcter, i llavors és el temperament està allà, subjacent, però tu l'envoltes amb un caràcter que és tot el contrari, que és lluitador, que és, bueno, d'això, no?, de buscar solucions més que problemes, d'enfocar-te cap a on vols sortir, no cap a on te pots estrellar, etc. Per tant, efectivament, que tu pots canviar. I, de fet, quan tu et poses en mans d'un professional, sigui un psicòleg, un coach, etc., treballarà aquesta part, perquè ell sí sap que el temperament no te'l podrà canviar. Te'l podrà maquillar, però el que sí que pot canviar és el caràcter i la manera amb la que tu enfoques les coses, que és un pas per guanyar, que és el primer pas per guanyar. Com enfoco? I aquí diu, no, un problema ben enfocat és un problema mig solucionat. Sí?
Clar.
Al final és, para't, enfoca-te'l bé i ja està. I tens totes les sortides.
I a vegades pot passar també que el caràcter... és a dir, a veure si m'explico... que allò que veus reflectit potser en pares, tu no vulguis i automàticament canvis totalment el teu caràcter?
Sí, efectivament, clar. Si tu el teu temperament que portes genèticament no s'assembla amb els dels teus pares, que pot passar, que és molt probable, i això és font de conflictes inicials molt importants que també de vegades s'han de treballar, perquè passa que dius, ostres, és que jo amb ma mare m'hi barallo cada dos per tres. No sé si tu coneixes gent que li passi, però hi ha molta gent, sí, no? Passa molt, per exemple, entre mares i filles, que és un altre tema que també podem parlar l'altre dia, de patrons, de patronatges que s'hereden, els patrons, patronatges. Però és molt probable, no?, que la teva genètica no hagi heredat el mateix temperament, i això faci que xoquin, sí? I per això moltes vegades es provoquen discussions i fa que tu acabis adoptant un caràcter diferent a la persona que d'alguna manera no t'hi vol semblar, I no passa res. Tu no tens per què semblar-te als teus pares i teva mare, perquè la vida et farà diferent.
Clar.
De fet, jo parlo amb els meus fills i amb els meus nets, que ja en tinc. Jo dic, tu t'has d'anar fent per allò que et vas trobant a la vida, perquè els entorns, la vida, el moment, els mèdits, tot ha canviat. No, hi ha un salt generacional, i això és molt important, ho hem d'entendre. Hi ha pares que no, que volem, que pensem que el d'abans era el bo, etcètera, i els nostres fills no es tenen per què semblar a nosaltres. Poden sortir amb un temperament heredat del teu avi, per exemple, o d'un tiet teu, sí? Però el seu caràcter s'adaptarà a les necessitats de la societat d'avui. I això és el que tu li has de respectar, perquè ell, la manera de suavitzar el seu temperament serà crear un caràcter diferent. I moltes vegades jugarà amb el teu perquè tu creus que les coses no estan bé, però ell creu que el que necessita és diferent del que tu li estàs dient en aquell moment, perquè la societat també canvia. Això no vol dir que no tinguem que educar, clar que tenim que educar, però una cosa és educar amb valors, recorda que també vam tocar valors, sí, molt important, arrels que vam tocar, és molt important, i això sí que és missió dels pares. Però després el desenvolupament l'has de deixar una mica lliure, que són les ales. Quan parlàvem d'arrels, arrels són els valors, els sentiments, el valor de la família, tot això. Guai. Treballador, uau. Però les ales són, deixa que es desenvolupi a la seva manera.
Clar.
Perquè ell ho necessitarà a la seva manera.
Clar.
Per què? Perquè dependrà dels amics que troba. Si es troba amb inferioritat, ell necessitarà desenvolupar una personalitat forta, que se senti segur d'ell, etcètera, etcètera, etcètera. Sí? M'explico? I aquí està la diferència, i per això és tan difícil d'educar. Però hem d'entendre com és, però evitar pensar en com volem que sigui. Jo l'educo amb valors d'això, d'honestitat, de ser bo, d'ajudar, de treballar, d'aixecar-se d'hora, el que dèiem, l'actitud. Que l'actitud no és entrenable quan ets gran. És a dir, tu no pots agafar un senyor que ve a treballar amb 40 anys i li has d'ensenyar de barça d'hora,
no,
o arribar d'hora. No és missió teva, no ho has de fer. Clar. L'actitud ve de casa, però llavors, a partir d'aquí, el seu caràcter es desenvoluparà amb el que es trobi.
Jordi, com sempre, superinteressant el tema d'avui. Ens has resolt molts dubtes que em sembla que tots teníem en aquesta diferència entre caràcter i temperament. I res, ens retrobem d'aquí un mes, com sempre, amb
les cosetes
per ser els nostres propis referents.
Com sempre, un plaer per mi també compartir amb vosaltres un ratet, una estoneta.
Una abraçada, Jordi.
Gràcies a tots. Vinga, adéu. Fins aviat.
Madonna i el seu Like a Prayer ens duran a 11:45, últim flash informatiu d'aquest dijous. We'll be right back.
Penedès en xarxa. Les notícies.
La Diputació concedeix a l'Ajuntament d'Olèrdola una subvenció de 250.000 euros per la millora i l'arranjament de la zona esportiva de Dalmar. L'acord d'atorgar aquest ajut al municipi el prenia el ple de la Diputació de Barcelona del passat dijous 27 de març i en el ple municipal d'Olèrdola d'aquest dimarts era anunciat per Jordi Pardo, regidor d'Urbanitzacions. Pardo va detallar que durant el mes de novembre el concessionari de la zona esportiva de Dalmar va comunicar que volia renunciar al contracte, però aquest anunci no el va acabar de formalitzar. Després de constatar l'estat de deixadesa de la zona esportiva en inspeccions fetes el 7 i el 17 de gener, l'Ajuntament va recuperar la concessió per garantir la seguretat i posar aquesta zona d'equipaments a disposició de Dalmar. La subvenció, ara confirmada, es va començar a treballar des del mateix mes de novembre. D'aquí que formalment porti el nom de rescat. Aquests recursos provinents de la Diputació estan previstos que s'executin aquest 2025 i permetran posar al dia i millorar la zona esportiva de Dalmar, incloent l'actual edifici que acull l'espai de bar, així com instal·lacions esportives i parc infantil. Arrenca avui a Gelida l'arranjament del camí de la Font Freda per un esllavissament. Les obres d'arranjament del tram afectat del camí de la Font Freda a causa d'un esllavissament recent s'iniciaran avui mateix. Es preveu que s'allarguin fins al 9 d'abril i comportaran talls de circulació durant els dies laborables, entre les 8 del matí i les 6 de la tarda. Aquesta actuació s'emmarca dins les tasques de manteniment i millora de la xarxa de camins del municipi, amb l'objectiu de garantir la seguretat i la mobilitat dels veïns i veïnes de la zona. L'esllavissament, provocat per les pluges intenses de les darreres setmanes, ha afectat un tram del camí de la Font Freda, fent necessari un arranjament urgent. Aquest dimecres, el Teatre Cal Bolet ha acollit la semifinal de l'Alt Penedès del certamen de lectura en veu alta escolar. En aquesta edició, a Vilafranca hi han participat 24 centres de primària i secundària de la comarca, amb un total de 84 lectors dividits en 5 categories. A l'acte, cada un d'aquests alumnes participants ha llegit un fragment dels llibres proposats per la semifinal. L'encarregat de conduir l'acte ha estat l'escriptor i poeta penedesenc Jordi Llavina. El mateix Llavina assegurava que el certamen fa visible la importància de la narrativa i l'oralitat de la llengua catalana, una disciplina que els alumnes practiquen en el seu centre. Calafell va ser present novament amb estant propi els dies 28, 29 i 30 de març a la Fira Internacional B-Travel de Barcelona. A la vegada també va estar present en la modalitat Corner dins l'estant institucional de la Costa Daurada. És la fira més important del sud d'Europa orientada al públic viatger. En aquesta ocasió es van realitzar diverses promocions dins de l'estant per atraure el públic assistent. Show Cookings amb Francesc Repiso, participant de Masterchef 11, sortejos d'estades a Calafell, entre d'altres premis i degustacions.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. La recta final d'avui va càrrec de la mà de la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música Sadurninenca, que arriba més rere més amb les seves ones de música sota el braç i que avui ens vol parlar d'un instrument, l'ukelele. Anem a buscar aquesta conversa a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com comentes, la que ens acompanya ja aquí als estudis de la ràdio és la Janet Porter, la directora de l'Escola Municipal de Música. Janet, molt bon dia. Com estem?
Molt bon dia. Pues aquí, primaverals.
Més d'abril, primavera, ara ja sí.
A saco paco.
I propostes, com sempre, múltiples i primaverals, i no sé si ja no es comencen anotar.
Sí, sí, no, ara ja... Bueno, encara aquest mes anem una mica més tranquils, perquè clar, encara estem païnt les trobades del març, que vam fer la de vent i la de corda, però bueno, ja comencem. En tot cas, ara aquest mes el que és important és que comencen les preinscripcions. Ara mateix, per als alumnes vigents, comencen avui. No, van començar el dia 31 i arriben fins al dia 11. I després, a partir del 15 de maig, ja és per l'alumnat nou. I, bueno, i encara, com és natural, hi ha places i les que no es poden intentar crear i les que no, doncs sempre hi ha una llista d'espera fantàstica. Recordar a tothom que tenim la tarifació social, que també és una cosa que intento anar dient perquè és interessant que a vegades hi ha gent que es tira una mica enrere perquè l'escola de música, malauradament, no és barata, diguem-ne. Però bueno, cada cop hi ha més instruments per intentar que això no sigui un impediment. Així que tothom que tingui ganes de fer música, que pregunti. Que vingui, pregunti, s'informi, perquè potser trobem
la manera, no?
Sí. I tant. I així com a de concerts, aquest mes el que tenim és una altra de les parades de la Combo Gira, que aquest cop serà a Piera. Recordeu que és aquest concerts, aquesta minigira que fan els combos de les escoles de Piera, Hostalet de Pierola, Sant Esteve Sesrovires i Sant Sadurní. Mm-hmm. Ja van venir aquí i ara aquest cop toca a Piera. I després, el dia 27, com cada any, intentem col·laborar en l'entrega de premis dels Jocs Florals. I aquest any també hi anirem, amb un format molt més petitó, perquè tenim a les bandes preparant altres coses i no poden venir. Mm-hmm. Però tindrem la fantàstica actuació d'una alumna de flauta travessera, l'Arlet Blader, que està ja en un nivell bastant alt i ho fa molt bé. I bueno, farem aquesta participació.
Perfecte. Ara sí, anem amb... Més rere més ens portes un tema musical. Avui, d'aquí parlem.
Avui escoltem primer una musiqueta i a veure què...
Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone. Running wild.
No parlarem de la Marilyn Monroe, no parlarem de la fantàstica pel·lícula Con faldas y a lo loco, sinó de l'instrument que porta la Marilyn Monroe en aquesta escena i en altres de la pel·lícula Con faldas y a lo loco, que és l'ukelele. Mm-hmm. En aquesta escena me'n recordo que veia aquest instrumentet, a més el van pintar de blanc perquè es ressaltés, com que era blanc i negre la pel·lícula, el van pintar de blanc perquè es veiés molt. I quan vaig veure aquesta pel·lícula vaig dir, uau, aquest instrument, que divertit, no? Tan petitonet i tan tal. Doncs avui parlem de l'ukelele. Mm. És un instrument que em cau bé. No sé, trobo que té aquest punt. I una de les raons per les que em cau bé és perquè és econòmic, no és un instrument car. Evidentment, en pots comprar de més bons, i com més bons, més cars i tota la pesca, però també es pot adquirir per un preu bastant raonable. És un instrument que a primera vista pot ser fàcil de tocar, tot i que també amb l'estudi i la feina sèria encara pots fer virgueries bastant increïbles. És a dir, que és molt versàtil i m'agrada aquesta dualitat, no? Assequible, fàcil, però alhora també pots trobar la versió difícil i la versió... Trobo que això el fa interessant. La majoria de la gent creien, perquè jo també hi era, en aquesta majoria, que era un instrument que venia de la tradició hawaiana o d'alguna illa d'aquestes remotes del Pacífic, però no. Resulta que, tot i que va néixer en allà, és de pares portuguesos, perquè cap al 1879 va arribar un vaixell a les illes de Hawaii amb un munt de gent, un vaixell portuguès, i entre ells hi havia tres fusters. I aquests fusters, que també eren fabricants d'instruments, doncs es van sentir tan a gust en aquestes illes que s'hi van quedar, i va arribar un moment en què potser enyoraven una mica la seva música tradicional o els seus instruments. Un d'ells en portava un, i van decidir, a part, van veure que no hi havia instruments de corda, tots els instruments que tenien eren instruments de vent o de percussió, i van decidir fabricar un instrument nou basat en el cavaquinho, que és un instrument portuguès, que ja ho sona, no?, el nom,
sí,
cavaquinho.
Fa la pinta.
Però ho van fer amb una fusta d'allà, que és el koa, i això va permetre que fos molt més lleuger. Van fer un màstil una miqueta més ample per separar una miqueta més les cordes, i després una caixa més esbelta, una miqueta menys mastodonte, i de fet una afinació propera a un altre instrument també portuguès, que és el rajao, però el rajao té 5 cordes i aquesta, l'ukelele aquest, el van fer amb 4 cordes. I van aconseguir un so molt xulo, que ara sentim una mica. Aquest és l'Israel Kamakawiwo, fent la seva versió al Somewhere Over the Rainbow, i és que no podia faltar en un programa sobre l'ukelele a l'Israel Kamakawiwo, perquè realment durant una època va ser... Aquesta cançó ens va arribar per totes bandes i a totes hores. La veritat és que a mi no em desagrada gens aquesta versió. I també va com fer una revifada de l'ukelele, tant ell com altres músics que de sobte el van recuperar una miqueta, per la qual havia de ser aquí. El nom d'ukelele també té la seva gràcia, perquè es diu que uke vol dir puça i lele vol dir saltar, per la qual cosa l'ukelele és puça saltarina. I després la llegenda diu, perquè aquest instrument va estar molt lligat a la monarquia hawaiana, perquè els hi va agradar i van trobar que era una cosa com que donava un tot, vull dir que podia ser aprofitat per fer tota una música hawaiana, no? I que es casava molt bé amb les tradicions que tenien. i hi havia la princesa Lili Uokalani, que va dir que ukelele volia dir el regal que ens va arribar. Com dient, no? Pues que del mar o d'on te fos va arribar aquest regal. Hi ha molts tipus d'ukeleles, n'hi ha de molts tamanys, inclús hi ha el banjo ukelele, o com es diu, vull dir, hi ha versions, infinites versions de l'ukelele, infinites no, però moltes. Però els que més s'utilitzen són tres, que són el soprano, que és el més petit, el concert i el tenor, que és el més, d'aquests tres és el més greu. Com recordeu que sempre us he dit, l'instrument petit és més agut, l'instrument com a més gros sigui, més greu serà. Pues en aquest cas, evidentment, també passa. Anem a fer una altra audició de l'ukelele, en aquest cas d'un senyor que durant els anys 20-30 va fer de l'ukelele el seu món i era molt, molt, molt conegut i va ajudar a repopularitzar, avui estic una miqueta trabada, repopularitzar aquest instrument. I és el Cliff Edward i la cançó es diu A Song of Old Hawaii.
There's a perfume of a million flowers clinging to the heart of old Hawaii. There's a rainbow following the showers, bringing me a part of old Hawaii. There's a silver moon, a symphony of stars. There's a hula tune and the hum of soft guitars. There's a trade wind sighing in the heavens, singing me a song of old Hawaii. Yes, there's a perfume of a million flowers clinging to the heart of old Hawaii. There's a rainbow following the showers, bringing me a part of old Hawaii. There's a silver moon, a symphony of stars.
Que mono, no?
Sí, sona molt bé, això.
Bueno, et porta a les pel·lícules dels anys 20, sí. No? Primer anava a dir, et porta a la platja. No, no et porta a la platja, et porta a la pel·lícula.
Tant de bo.
A la platja també, eh? Sí. Però a la platja potser m'hi apropava més al Kauai. Sí. Bueno, ja no me'n recordo. Doncs això, van haver-hi molts booms, diferents booms de l'ukulele, perquè, clar, és el que deia al principi, és un instrument que és bastant assequible de preu, i llavors va, doncs, en aquests anys 20-30 va haver-hi se'n van construir moltíssims, se'n van fer molts, i a més va ser molt diversificat, és a dir, van anar en grups més populars, després en grups de jazz, en bandes sonores, i va utilitzar-se molt. Després, per exemple, en els anys 50 ja se'l veu bastant sovint en grups de jazz, el qual a mi em va sorprendre, ho vaig trobar curiós, perquè no és un instrument que de primeres diries, mira, jazz, però és que sí, senyor. I us en porto un exemple, perquè em va agradar especialment. És un senyor que es deia Lyle Ritz, i el tema en aquest cas és Don't Get Around Anymore.
Thank you.
Que està bé, no?
Està bé, està bé.
Sí. Trobareu moltes coses d'aquest Lyle Ridge a internet i la veritat és que val la pena. Mm. Bueno, en aquest cas és un estàndard de jazz, però n'hi ha coses... No sé, trobo que és molt, molt, molt guai. Doncs com heu vist amb la Marilyn, també va ser molt popular amb les bandes sonores. També l'Elvis Presley també va fer els seus pinitos amb el ukelele. Uh-huh. I després, més endavant, personatges superconeguts com el George Harrison dels Beatles. Va ser un superfan dels ukeleles, té algunes gravacions i, a més, sempre defensava aquest instrument com un instrument que alhora, això que dèiem abans, no? Pròxim i fàcil de tocar i de comprar, que això és molt important per un instrument. Aquí a Catalunya també, en els últims temps, ha fet una revifada i també ha començat a ser bastant utilitzat i han començat a aparèixer grans experts en ukelele, com és, per exemple, el Salva Rey, que és una passada, aquell home. No sé si l'heu vist o escoltat o sentit, però és molt interessant. Podeu veure'l en algun espectacle, però també el podeu veure per YouTube, perquè és un superexpert. No sé quants centenars d'ukeleles té a casa seva. I a més, ha fet diversos llibres i és un senyor molt, molt interessant. També hi ha el Manel Musso, que presenta l'ukelele al Museu de la Música de Barcelona. I després hi ha gent que ha fet mètodes pedagògics d'ukeleles, com la Violana Olivares i l'Eduardo Hernández, que tenen un projecte didàctic que es diu Ukelele Ukelela, i que té un èxit brutal. Vull dir, també han fet llibres de partitures amb un mètode de colors perquè sigui més fàcil. Fins i tot proposen posar cordes de colors. I això està superbé perquè permet que els nens, en comptes de fer la típica flauta dolça, doncs puguin també aprendre música sense saber massa de notes amb aquest sistema. Doncs això, a persones com la Sònia Jiménez també, o el Cesc Martorell, després l'Ukelele Club, que fan les seves ukedades, que són gent que es troben per tocar l'ukelele i parlar del seu instrument, o grups com el fantàstic Manel i el seu ukelele també ens van ajudar que aquest instrument estigui on està. Després tenim una fàbrica, uns creadors d'ukeleles, que és el Kunde, que és la primera en tot l'estat que fa ukeleles, que van crear el Freddy Sánchez i l'Edgar Coy. Us ho dic perquè realment és molt interessant. Poseu-vos a internet, investigueu, que val la pena. I com que ens queda poc temps, ja em callo, però us vull posar amb un senyor que també és hawaià i és un dels virtuosos d'aquest instrument. Es diu Jake Shimabukuro. I en aquest cas us fa un homenatge al While My Guitar, Gently Weeps, del George Harrison, perquè realment li està molt agraït de que hagi fet tant per aquest instrument. Així que us deixo amb While My Guitar Gently Weeps.
Doncs amb aquest tema que ja sentim de fons, ho deixem com sempre, Janet. És un plaer tenir-te amb nosaltres més a més al Penedès en Xarxa. I ens retrobem el mes vinent. Que vagi superbé.
Igualment. Viva la música! Thank you.
Marxem, posem punt i final aquest dijous 3 d'abril, aquestes 3 hores diàries de Penedès en Xarxa. Demà ens retrobem, serà divendres i serem de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.